Bé, nosaltres seguim amb Barts a la literatura. Tenim el telèfon a la Neus Riera per parlar-nos de tot això. Bon dia, Neus, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Tu, què tal?
Bé, bé, bé.
Escolta, m'han dit que vols parlar avui d'un llibre que es diu Llegir Lolita a Teheran, d'Azhar Nafisi, no?
Sí. Mira, fa ja 22 anys o 23 que vaig llegir aquest llibre i no sé per què m'ha vengut a l'escap una altra vegada i perquè em va agradar molt, el vaig trobar molt interessant i vaig pensar, mira, ni de parlar de Nathan Nafisi. Perquè, a més, pens que el tema d'Iran, la repressió de Khomeini i de tots els islamistes segueix vigent.
Clar que sí.
Perquè recordar-vos que en setembre de 2022 s'ha mort de la presó d'Anna Mahsa Amini perquè no duia el vel ben posat. El van torturar fins que va morir, totes les manifestacions i totes les repressions que continuava. Per tant, a pesar d'aquest llibre que és de 2003, és d'avui en dia.
Totalment.
Sí, està avui en dia. I després, no sé si vos en recordeu, que el temps passat vaig estar també parlant d'un llibre d'una lota que és afgana, que com sobreviure en els talibans de... els talibans afganesos, jo us he cridat a Kabul, que també... En certa manera, aquest llibre, aquest de Kabul, me va enviar un poc, me va fer recordar el llibre de llegint Lolita a Teheran. I per tant, pens que vull tocar, que avui me feia ganes per l'àlbum de llegir Lolita a Teheran.
Molt bé.
Perquè igual que l'autora, Nathar Nafisi, jo penso que la literatura és un bon mitjà per fer-nos lliures.
Totalment.
Perquè si no tenim una cultura, no hi ha cap poble lliure, si no llegim, no podem ser lliures. Els llibres es transmet moltes coses, ens fan pensar, descobreix un altre món. Per tant, penso que és molt important. I veiem com aquesta professora, una professora iraní molt valenta que torna a Iran en el 79 per dar classes a les universitats de Teheran i com ja s'han anat, ja en Khomeini, i com a poc a poc la repressió que això suposa la revolta d'en Khomeini i dels islamistes, i com ella se sent cada vegada més opresa i amb menys llibertat, perquè li estan dient aquest llibre no el pots explicar, aquest tampoc, això ho has de fer així, i sobretot és que imposen a la dona que dugui vel, que dugui vel, que vagi tapada de dalt a baix, i llavors ella per ella i per unes altres dones, això és una ofensa perquè és... fer invisibles les dones, no? Que les dones deixin d'assistir, que no tenen ni veu ni vot, que no poden sortir pel carrer sense anar acompanyades. Aleshores, la catedràtica queixa, la professora, pues fa desvel una lluita. I finalment rebutja de classes la universitat per ella ser lliure. I llavors, com és una professora molt valenta i molt, molt compromesa amb la llibertat, amb el feminisme, amb les dones, pensa una manera de com poder seguir donant classes a una sèrie de persones, d'alumnes seves i amigues, dones totes, no vol cap home, que puguin seguir descobrint i explicant literatura anglesa. I llavors el que fa és, cada dijous, fa una reunió que seua, com si fos una simple reunió, no?, per prendre un té, on fa un club de lectura. I a través d'aquest club de lectura ens va mostrant com el desenvolupament de les al·lotes, que al principi d'aquestes alumnes, malament siguin grosses, hi van molt tímides, tenen, no se coneixen bé entre totes elles, i com a poc van evolucionant, se van reafirmant i van sent més lliures. Mm. Llavors, hi ha un passatge, bueno, hi ha molts passatges, però n'hi ha un que és molt concret, que és quan arriben, que era professora, que van totes tapades, o molt magre, o marron, o xifós, que tal, i se van descobrint, se van llevant aixadors, se van llevant esbel, i són unes dones esplèndides, amb unes cabelleres meravelloses, amb uns colors, molt de, vestides amb molt de colors, tornen a ser elles. Mm. Entens? És com si fos una capa d'una ceba que se va llevant.
Sí, les imposicions socials van, doncs, es van llevant i es va veient això en el llibre també a través de com elles es mostren, no?, sense el vel o sense les robes, sí, doncs, sí, tradicionals, sí, obligatòries, no?
Exactament. Mm. I llavors ella, la professora, pues, sempre llegeix, explica, o llegeixen entre totes la mateixa novel·la, bueno, la mateixa novel·la de Nabokov, de Figueroa, de Henry James, de Austen. I la novel·la està dividida en quatre capítols. Mm. I cada capítol té el nom d'una novel·la que en aquell moment estan,
mira,
estan analitzant, que és la primera Lolita, després Gatsby, després James i després Austen. I
cada novel·la dà com una lliçó, entenc.
Sí, sí, bueno, una lliçó.
Un punt de vista, o sigui...
Sí, no, perquè, mira, per exemple, ella diu, per la setmana que ve o de tal, lleguem aquest llibre. Mm. A veure, què mos aporta? Com, clar, ho analitzem? Des del punt de vista, com a dona iraniana, a què podem descobrir? A què mos diu? Mm. Què penseu, vosaltres, d'això? Què penseu? És a dir, és una manera de reflexionar sobre la literatura i sobre la vida d'uns altres estrangers, però que influeixen i que obrin, que influeixen en la vida d'aquestes dones.
Clar, és com dir, hi ha altres formes de viure, altres formes de pensar, altres ideals, no? I cada novel·la, doncs, t'ensenya una mica alguna cosa d'aquestes, d'un altre món, una altra forma de veure el món, no?
Clar que sí, clar que sí. I a més també veus la lliberació que a poc va transformant aquestes dones. Mm. Perquè moltes d'elles tenen por, estan angoixades, tenen marits, no poden sortir, tenen un germà que no els deixa anar-hi. És a dir, són dones que lluiten per la seva llibertat, per poder-se expressar realment. És a dir, que utilitza la literatura com a revolució, com a arma revolucionària.
Ja.
I això és molt important. No sé si vos en recordeu que la novel·la de Jebús de Cri de Kabul, la protagonista, també a les al·lotes que veu d'un poble petit que estan amagats allí perquè es persegueixen, fa també una classe de cuina on va recuint totes les dones, perquè si donen classes de cuina no els pares i germans els deixen anar, però en realitat el que fan allí és ensenyar-les a escriure i a llegir per poder ser lliures. És a dir, que això ho trobam en diferents parts del món, que no, així, que sempre ha hagut un moviment que a través de la lletra, a través de saber llegir i escriure, a través de la cultura, pot fer les dones i les persones lliures.
Home, és que la informació és poder, no? Diuen.
Sí, clar.
I la informació, sí, i el coneixement, i sense lectura, sense escriptura, al final no pots, sí, accedir a molta informació i a molta saber, que és el que després et fa poder prendre decisions d'una manera, doncs, més propícia per a tu i d'una manera, doncs, més conscient també, no?
Sí, 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 evidentment. I també el llibre conté unes reflexions importants i complexes també sobre els estralls de la teocràcia, aquesta teocràcia que està imposada aquí, sobre la naturalesa del pensament i sobre el que aporta l'exercici de la llibertat. Mm. Perquè també aporta coses, i la llibertat no te la regalen, se conquista cada dia.
Totalment.
I també hi ha una emocionant descripció del plaer de la lectura, un enriquiment intel·lectual, amb la bona literatura. En fi, és un llibre que, a pesar de que fa molts anys que està escrit, jo el recomanaria. I també perquè ara se torna a reeditar en francès i supos que també en espanyol. Jo no l'he trobat en català, el vaig llegir en espanyol i ara pues, tampoc. Bueno, l'he tornat a rellegir els que tinc per casa, no? Però si algú de Valtros, oïdors, que deia en Ramon Montaner, té ganes de llegir-lo, segur que la biblioteca pot trobar o comprar-lo. En fi, i també hem de veure que és un llibre que, a més de la literatura que ens explica, és que capta l'ambient polític i social de l'època. Així que els canvis que va experimentar l'Iran sota el règim islàmic, és a dir, combina la literatura, la política, social, tot junt. I clar, és molt interessant perquè, a més, també t'assabentes de què passava en aquella època.
És un llibre també doncs, per també aprofitar, no?, per aprendre una mica del procés històric de l'Iran, no?, que és un país que al final en coneixem molt poca cosa.
Molt poquet, poquet, poquet.
No.
I és interessant llegir un poc, ara que ho tenim tan a l'abast, això a través d'internet,
sí.
Buscar i llegir, i si dius, vale, pues, que vol tornar a saber on situar les coses, i ja he sentit parlar, però no hi has aprofundit, tampoc hi ha... En fi, avui en dia tenim un mitjà a les mans, que és internet,
ja.
Que si està ben utilitzat.
Sí, però de vegades és veritat que et fa una mica de... Buscar la història d'Iran o de la història de qualsevol país, no? És una mica pesat. Igual, aquests llibres, que són d'autors d'altres països, estan molt bé perquè a través d'una novel·la pots, alhora, doncs, assabentar-te d'això, de moments històrics importants a altres països i d'una forma entretinguda, d'una forma que t'entra bé a través d'una experiència al final més rica, no? Que t'impliques més al final quan estàs llegint una novel·la i t'estan contant la història d'un país a través d'un personatge, a través de les vivències d'una persona en concret, que quan et poses a internet a buscar què va passar a l'Iran, no?
No, però és que una cosa, primer llegeixes la novel·la...
Clar, i després vas buscant.
I després busques.
Això és un molt bon recurs.
És la conseqüència de la lectura.
Efectivament. Ja això et fa com agafar la curiositat, no? I després les coses que no t'aclareixes molt, agafes internet i acabes de concretar, no?
Exactament, exactament. I també ara record que hi ha una novel·la escrita per un Vicent Bernat Joan i Marí que també tracta de la repressió a Iran, però ara no me'n recordo el nom.
Bé, el buscarem.
Buscareu i també és interessant.
Molt
perquè
bé.
És més actual i també és el mateix tema perquè això no s'ha acabat encara. Però també vaig llegir i me va agradar.
Aquest llibre que has recomanat avui va estar com dues setmanes o molt de temps en el número 1 de recomanacions del New York Times.
Sí, sí. És un llibre que ha tingut molt d'èxit i molt de ressò. També està criticat, evidentment, perquè
critiquen
a la escritora perquè és una occidentalista que és europea, europeista i tot això.
L'han acusat d'imperialista, l'han acusat.
Sempre hi ha detectors. I una altra cosa... volia dir una altra cosa. Bueno, segueix parlant tu, perquè volia dir una cosa, però se m'ha escapat. Tu què vols afegir?
No, que sobre aquest tema de les crítiques i tot això... Bé, jo crec que sempre està bé doncs, mirar una mica les dues visions, no? Saber els punts a favor i els punts en contra i després tu llegeixes el llibre i prens les teves pròpies conclusions, agafes el que t'agrada i el que no t'agrada o el que informadament tu penses que no hi estàs d'acord, no tens per què agafar-lo. També un s'ha d'acostumar a llegir les coses que no has d'estar d'acord amb tot el que llegeixes. Pot ser una lectura molt enriquidora i que en alguna part no hi estiguis d'acord. I de fet, ara que parlàvem del llibre de la Lolita, és un altre llibre aquest que ha tingut molta crítica, no?
Sí, i tant.
Perquè és una història miqueta...
És un tema bastant escabrós, bastant fort. I, a més, ella compara, com se diu, el protagonista, en
Amb
aquest
Humbert, no?
senyor, sí, que és en su estat islàmic i sa manera de que, en certa manera, segrestra
Sí.
o posseix en la Lolita, que la utilitza i la fa el que ella vol, de la mateixa manera que en Khomeini, a l'època, i ara uns altres, feien en sa dona. Per això hi ha aquesta relació entre Lolita i entre de Nabokov i llegir Lolita Teran.
Doncs
fa
mira.
Aquesta exposició. I també vos volia dir que l'altre dia, fa poc, he vist que la televisió espanyola, també en Diars de Cinema, per que es diu, han posat la pel·lícula Leer Lolita
Cert,
en Teran.
Perquè hi ha una pel·lícula, és veritat.
Sí. Jo l'he estat buscant, no l'he trobada, bueno, jo no l'he buscat, però tampoc molt convençuda, perquè penso que els llibres sempre són molt millor que les pel·lícules, i a vegades m'he decebut molt quan he vist una pel·lícula basada sobre un llibre que a mi ja havia llegit.
Ja, normalment la gent que llegeix un llibre quan després veu la pel·lícula sol acabar una mica decebuda. Bé, hi ha menys detall, no? Normalment també
sí.
En la pel·lícula salta detalls, no sé. Però bé, si algú li fa una mica... Si algú està interessat en el tema i li fa una mica de peresa posar-se a llegir o estar en una altra lectura, doncs mira, també és un bon recurs saber això, que hi ha una pel·lícula, no?
Evidentment. Evidentment.
Doncs res, Neus, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir
a tu,
alguna cosa
Janina.
Més o si vols recomanar alguna altra cosa o ho
no,
deixem per avui.
No, puc recomanar que vos llegeu
que llegim
llibre,
tots.
Si vos fa ganes,
molt bé.
Has de llegir-vos de crida que vulgui, és d'en Bernat Joan i Marí, que tampoc està mica malament.
Perfecte. Doncs gràcies, Neus.
Gràcies.
Tornem a parlar en breus. Adéu.
Adéu, Janina.